Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Un cop a la setmana ja ho sabeu que els dimarts a aquesta hora disposem d'una estona per repassar la gestió municipal, sempre des de la perspectiva de les àrees en les que l'alcalde ha delegat algun regidor o una regidora. En el cas del dia d'avui és el regidor Ramon Zavalla. Bona tarda.
Molt bona tarda. Benvingut.
I parlem, per tant, d'aspectes que jo tinc el costum de dir-ne serveis socials. No sé si l'àrea o la zona en concret porta aquest nom en aquests moments, no? Però regidor de Serveis Socials i de Seguretat Ciutadana, bàsicament, també de la gent gran, eh?
Sí, bueno, són àrees diferents. Un és el de serveis a les persones, que en aquest cas ubicaríem els serveis socials, i l'altre és l'àrea de Seguretat Ciutadana, que aquesta sí que coordino com a tinent d'alcalde. Però, bueno, fa molts anys que estic portant els serveis socials i estic encantat de la vida, perquè, com dic, a vegades, vulgarment, estem una miqueta en el treball diari amb les persones, un treball, doncs, a vegades difícil. Jo, amb els meus tècnics, sempre els agraeixo molt la feina que fan, perquè realment és una feina que no ens podem encantar, i menys amb la situació que tenim actualment a la societat en general, no?
És una feina que, a més, algú pot considerar que no és productiva, eh? És a dir, no fan cargols, ni construeixen cases, ni fan cotxes, els serveis socials, però en canvi que per la societat és molt constructiva, és a dir, molt positiva aquesta feina, és absolutament necessària, no?
Home, si no ho fessin els serveis socials, els hi tocaria fer la policia. Moltes vegades hem de donar, no, moltes vegades no, hem de fer una atenció directa a les persones, a les necessitats de les persones que tots en algun moment de la nostra vida en podem tenir. És una cosa que jo crec que és important que això ho destaquem, que els vulnerables d'avui són uns, i potser en els vulnerables de demà hi estem alguns de nosaltres, perquè la vida ens pot canviar en qualsevol moment, de salut, de feina, etcètera, etcètera. I per tant, necessitem tenir uns serveis d'atenció a les persones potents. I jo crec que l'Ajuntament de Vilafranca, de fa anys, he de dir que ja de fa anys, tenim uns serveis socials potents tècnicament, potents en el sentit de amb un nombre de treballadors important. Jo moltes vegades ja negociava amb el regidor d'Hisenda de mandats passats, i ara amb els actuals. M'interessa més tenir recursos humans que recursos materials, perquè els recursos humans és el principal recurs. El recurs humà, el tècnic, és el que atén la persona, és el que pot aconsellar la persona, és el que té empatia per entrar a la persona, i és el millor, i el millor que li pot passar a la persona que requereix dels seus serveis, doncs que l'orienti i que el guiï. Per tant, és molt important els serveis socials en general, serveis a l'atenció a la gent gran. Els serveis de la policia també són importants, però amb activitat, per dir-ho d'alguna manera, diferent. Jo crec que els treballadors nostres, podem estar molt contents a Vilafranca, els treballadors de serveis socials són uns treballadors implicats amb la seva feina. M'he de dir que tenim un equip de coordinació de serveis socials potent, i uns caps de serveis socials, tots els que he tingut des de l'època del Roberto Lavandera fins al Senabre o la Montse Domènech o l'actual Àngel Rafeques, tots són gent coneixedora del tema, gent implicada i gent amb la que m'he entès perfectament i han entès perfectament quina és la seva missió a la societat i com a directors d'un servei important. Per mi és molt important.
Mm-hmm. Clar, per vostè i podríem dir pel conjunt de la societat, perquè hem d'entendre que a tots ens agrada viure en una ciutat i en un país on la gent estigui bé, perquè estar al costat de gent que s'ho passa malament al final acaba repercutint-te de totes, no? I vostè ens ho deia, que a més no sabem mai quan podem arribar a necessitar nosaltres els serveis socials. Hem parlat moltes vegades amb tècnics de serveis socials i ens diuen que hi ha persones que avui en dia dormen al carrer que s'hi van trobar de cop i volta. Per tant, fins i tot en alguna ocasió hem de reflexionar i pensar que potser algun dia podem ser unes persones que estem dormint al carrer. No sabem mai quan ens pot arribar a passar això. Justament aquest dilluns hi havia una jornada interessantíssima que es va celebrar a Vilanova, però que organitzaven la Fundació Pro Penedès, Pro Vegueria Penedès, junt amb els ajuntaments de Vilafranca i de Vilanova, sobre el sensellarisme. Sensellarisme vol dir la gent que dorm sense llar, que dorm al carrer, no?
Sí, són les persones que no tenen aixapluc i, per tant, han de dormir, es veuen obligats a dormir al carrer, al ras. I realment, doncs, sí que és veritat que la casuística i la tipologia d'aquesta gent a vegades és diferent, però quan coneixes els casos, mires els seus historials, veus que en un percentatge força elevat són persones normals, en l'etiqueta de normals, fa un, dos, cinc anys, i que per circumstàncies de la vida, pel que sigui, doncs s'han vist abocats a una situació de vulnerabilitat total, d'indefensió, i realment doncs vivint, doncs mal vivint, perquè realment viure al carrer és mal viure. Només hem de dir una cosa, l'expectativa i l'esperança de vida d'aquesta gent difícilment passa dels 60 anys. Quan la mitjana amb la població ordinària, doncs arribem als 80 i escaig anys de mitjana. Això, sempre hi ha situacions personals, els que arriben a 100 i els que no arriben a 60. Però aquest col·lectiu no, aquest col·lectiu ja d'alguna manera està condemnat per la seva situació de viure al carrer, per la seva mala nutrició, pels seus mals hàbits, per la seva mala relació ciutadana, estan condemnats a tenir una esperança de vida inferior. Això a la ciutadania en general no li agrada, veure la gent al carrer. Però nosaltres hem d'anar més enllà. Nosaltres, quan dic nosaltres, em refereixo a les administracions públiques. Nosaltres no ens hem de quedar només amb que el ciutadà no li agrada veure el carrer, perquè a vegades, doncs, jo he rebut trucades de ciutadans, mira, tenim un sense sostre a tal lloc. Aquest ciutadà no li importa massa què fem amb aquell sense sostre. El que no vol és veure'l davant de
molesta,
casa seva.
Molesta,
la... Exactament. Però nosaltres...
La imatge, no?
Exactament. Però nosaltres no ens hem de quedar això. No hem de, buscar solucions. I la jornada d'aquest dilluns, d'ahir, concretament, a Vilanova, organitzada, com dius molt bé, tant per la Fundació Pro Penedès com per la Fundació Pro Vegueria Penedès, amb la col·laboració dels dos ajuntaments, Vilanova i Vilafranca, doncs va donar un pas important. El primer pas important és parlar-ne. És dir, fer una jornada per parlar d'aquest tema ja és important, perquè per solucionar un problema primer l'has de definir i l'has de posar damunt de la taula. Tenim un problema. Aquest problema té un nom, que es diu sensellaristes. I cada vegada en tenim més. Per què tenim sensellaristes i quina solució li donem al sensellarisme? I llavors és quan nosaltres anem veient, estudiant els diferents casos, anem veient que el sensellarista és una persona que no ha decidit, per si jo, doncs ara em dedicaré a no dormir, faré de pidolaire, no aniré a dormir a cap lloc amb aixapluc. No, no. És una situació en la qual es veuen abocades algunes persones per les seves situacions personals. Una situació pot ser, i és un cas que poso com a anecdòtic, una persona que va tenir un accident de trànsit, en el qual doncs, va morir bona part de la seva família. Doncs la decisió que va prendre va ser: me'n vaig. És a dir, va ser com un suïcidi en vida.
Va deixar anar els braços i es va deixar anar.
I aquí em deixo. Per tant, això són coses tristes, lamentables, però que l'administració hem de donar resposta. I fins ara què passava? O què està passant encara? Fins ara que era un... Cada administració s'ha d'espavilar. Cada ajuntament ens havíem d'espavilar amb la situació que teníem. I a vegades, doncs, ens mancava el que jo ahir, quan vaig fer la cloenda de la jornada, vaig comentar que era necessari que tinguéssim la lleialtat municipal, lleialtat institucional. El que no pot ser és que fem anar els sense sostres d'un municipi a l'altre perquè els atengui un altre. Cadascú ha d'atendre el seu. I per atendre el sensellarisme de cadascú, el primer que hem de fer, evidentment, és donar el padró municipal, que, a més, el padró és una cosa que està regulada per llei. Hem de donar padró a aquelles persones que viuen al nostre municipi, cadascú del seu municipi, per tenir una radiografia exacta de què és el que tenim i ajustar els ajuts o els pressupostos a les necessitats que té la població. Per tant, això és el primer que hem de fer. Entomar la situació i donar-li la resposta. Però també és cert que, segons la sensibilitat amb la qual cada municipi dona o fa, doncs llavors el sensellarista se'n va cap un lloc o cap un altre. I tampoc hem de fer aquesta funció que no pertoca als municipis en si. Ahir el que es va posar damunt de la taula, i jo crec que és important, és que hi ha d'haver-hi també una lleialtat institucional. La Generalitat, perquè és un problema de país, no és un problema de Vilafranca, de Vilanova, de l'Arbós, dels Monjos, és un problema de país, de tot Catalunya. Per tant, la Generalitat té la seva responsabilitat. I aquí el Departament de Drets Socials de la Generalitat ha de donar resposta. I és veritat que, en algun cas, la famosa fitxa 48, doncs és la que s'intenta donar resposta al sensellarisme.
Què és la fitxa 48?
Bueno, és una situació dels ajuts que donem especialment pels sensellaristes, o que rebem en el marc del contracte programa pels sensellaristes, no? Doncs això ho hem d'entomar, ho hem de fer, la Generalitat té la seva responsabilitat i els ajuntaments tenim la nostra. Però hem de fer un pas més. I jo crec que la jornada aquesta va ser interessant, a banda de que cada municipi va exposar les coses que feia, la seva visió. Hi va haver una conferència de l'Albert Sales, si no recordo malament el seu cognom ara, professor universitari, que va ser una conferència magistral impressionant perquè va fer una fotografia exacta de quina és la situació del país, no? I com, d'alguna manera, estem incrementant molt els sensellaristes i aquest sensellarisme va amb una relació gairebé causa directa de l'increment de lloguers, de l'increment dels preus dels habitatges. Es va arribar gairebé a una conclusió, que el sensellarisme s'ha de donar resposta no només des dels serveis socials, que també, sinó des del servei d'habitatge, donant més habitatges, tenint, disposant els ajuntaments d'un major nombre d'habitatges per poder donar resposta a aquesta gent.
Sí, perquè és cert que antigament podíem dir que els sensellaristes eren aquelles persones que, per una cosa o altra, per una causa sobrevinguda, feien això que dèiem de deixar anar de braços i anar-se'n a viure al carrer. Però, pel que sabem, ara hi ha un percentatge de sensellarisme que gent que fins i tot té feina. Que té feina i un sou, però no pot arribar a llogar un pis.
Sí.
I ha de viure al carrer.
Aquesta situació mateixa la va explicar el professor universitari exposant que hi havia gent que dormia al ras i al matí s'arreglava amb una font o un fos, es vestia i se n'anava al seu treball. Però el seu sou no donava doncs, per tenir ni tan sols una habitació, rellogar una habitació. A banda de que tenim també un cert racisme immobiliari que a vegades doncs, fa que no es pugui llogar, determinats col·lectius no puguin llogar habitatge. Això és greu. Per tant, hem de donar resposta. S'ha de donar una resposta des de l'habitatge, evidentment, des dels serveis socials també. Però hi va haver-hi una taula que em va interessar també molt ahir, que era una taula política. Hi havia diferents polítics, em refereixo, de polítics parlamentaris, els que fan les lleis. I es parlava de la llei del sensellarisme. I sembla ser que tenim una llei ja bastant avançada en la seva redacció. Es parlava de 500 esmenes, no són poques esmenes, vull dir, hi haurà molta feina per fer, però van comentar, se'ls hi preguntava, a final d'aquest any 26 tindrem aquesta llei, i tots van dir que segurament, sí, que tampoc el temps és urgent, el que és urgent és fer una bona llei. Amb la meva intervenció de cloenda vaig recordar que està molt bé que tinguem lleis, també la teníem amb la llei de la multireincidència, però el que és important d'una llei, perquè si no queda en res, qualsevol llei, és que hi hagi una memòria econòmica. Si una llei no va acompanyada d'una memòria econòmica que diu aquests són els recursos que teniu i, per tant, amb aquests recursos podeu fer front a totes aquestes necessitats, i després la llei que descrigui allà totes les necessitats i com l'hem d'aplicar, tot això perfecte, però hi ha d'haver-hi
calés, hi ha d'haver calés.
Exactament, hi ha d'haver-hi memòria econòmica. I també és cert, i vaig aprofitar la situació, per recordar que en aquest moment la Generalitat no té pressupostos i que seria bo que per poder aprovar aquesta llei a memòria econòmica tinguéssim un marc pressupostari com cal i, de la mateixa manera que vaig dir, sortim tots d'aquí amb deures, doncs els polítics també sortiu amb el vostre deure, penseu amb la majoria de la població i, per tant, intenteu aprovar uns pressupostos que siguin el més justos possibles i el més aviat possible. Per tant, jo em sembla que ho van entendre, el missatge es va entendre, no perquè ho digués jo, perquè es va dir en diferents ocasions i crec que és important. I després també una altra cosa que es va posar damunt de la taula allà és aquest recurs supramunicipal que jo fa anys que n'estic parlant i que me n'alegro molt que ara altres persones l'hagin agafat com a seu, com el missatge, i estiguin treballant, no? Hem de tenir un recurs supramunicipal precisament per evitar allò que deia dels pobles, de que un poble pel seu compte resolgui una situació. Serà difícil que un poble, una ciutat, una vila, pel seu compte pugui resoldre una situació, més quan aquesta situació no és d'aquesta vila, no és d'aquest poble, és del país. Per tant, hem de tenir recursos a nivells supramunicipals, gestionats i sufragats amb diners de tots, que realment doncs donguin l'aixapluc corresponent a aquesta gent. Un alberg, per exemple, podria ser. No dic que sigui la solució definitiva, perquè la solució definitiva és, evidentment, tenir més habitatge. Però, mentrestant, doncs, tenir un lloc en el qual puguem tenir un centre de dia, que la gent, els que estan sense llar, puguin anar a dutxar-se, puguin anar a fer la seva bugada, puguin esmorzar, puguin dinar, puguin tenir un aixapluc i un interès en canviar la seva situació, és a dir, un pla de treball que reculli, no, jo estic en aquesta situació i vull sortir-me'n d'aquesta situació, i si convé, amb uns tallers al costat de l'alberg que se'ls ensenyi a aquesta gent, potser alguns no ho necessiten, però uns altres necessiten alguna cosa, alguna formació específica per poder inserir-se a la vida social. Això jo crec que seria un primer pas, i d'això se'n va parlar, i jo me'n vaig alegrar molt de que se'n parlés per diferents ajuntaments, de que aquest recurs supramunicipal era un element important. I és un primer pas, com a mínim, com he dit abans, reconèixer que tenim un problema, que és el sensellarisme, reconèixer que tenim una possible solució a nivell de recurs supramunicipal i saber que tenim uns polítics que estan treballant amb una llei que teòricament hauria d'anar a solucionar aquest problema.
També, pel que sé, en el transcurs d'aquestes jornades van donar dades concretes dels municipis i de Vilafranca, per exemple, no? Em sembla que es va parlar d'una vintena de persones sense llar que hi ha a Vilafranca.
Hi ha dues dades. Una és la que utilitza el síndic de Greuges, que és la de 25 sense llar. Allà nosaltres vam fer, ja fa un any i mig, em sembla que ho vaig parlar també amb la premsa, vam fer un estudi amb els serenos, els agents cívics, la policia local, treballadors de serveis socials, i ens sortien més o menys unes 20 persones amb uns 12 indrets diferents. Ahir es va explicar un altre estudi que s'ha fet amb Creu Roja, Fundació Pro Penedès, amb Creu Roja, un treball de camp, de carrer, quan sortien això? Uns 20, aproximadament. És a dir, coincideix amb les xifres que nosaltres havíem tingut en temps anteriors. Sí que és veritat, però, que es fluctua. Fluctua amunt i avall, hi ha gent que utilitza el terme rodamont en el sentit de que són persones que van d'un lloc a un altre, però també es va posar, i això també és important dir-ho, es va posar el model en el qual hem d'atendre. Fins ara nosaltres teníem totes aquestes persones, els rodamons, entre cometes, a l'alberg de Càritas, a l'alberg municipal que gestiona Càritas allà al costat del cementiri, l'alberg Abraham. Aquell model va tenir el seu sentit fins fa 4 dies. Però aquest model, d'alguna manera, el que feia era potenciava la cronicitat. És a dir, tenien una capacitat d'estar d'allà de 5, 6, 7 dies, i hi havia gent que ja havia fet el seu modus vivendi, anar d'alberg en alberg 5, 6 dies, i anaven fent els canvis d'un lloc a un altre. Amb això no tens capacitat de canviar les persones. No, ells ja estan acostumats a aquesta manera, a aquest modus vivendi que digui, a aquesta manera de viure seva, i per tant no tenen la necessitat de cap canvi. Això ho vam treballar amb Càritas ens va fer un projecte nou, i aquest projecte és el de atenem el centre de dia 15 persones, em sembla que són diàries les que tenim, bugaderia, dutxa, etcètera, però després la pernoctació la farem només amb aquelles persones que hagin manifestat una voluntat de canvi, i fem un pla de treball amb ells, no? Amb l'objectiu de treure'ls d'aquesta circulació, inserir-los a la societat, i uns se'n van i uns altres entren. També és veritat que si no tenim habitatge per oferir, ens entraran més gairebé que els que sortiran. Per tant, això és una feina molt transversal, la que hem de fer de molts departaments, de molts serveis, però que espero que, ja que hem posat el tema damunt de la taula, i no és ara que el posem per primera vegada, doncs aquesta llei del sensellarisme reculli totes aquestes necessitats i puguem atendre. Crec que el canvi de model de l'Albert d'Abraham d'aquí de Vilafranca és un canvi de model positiu, i és un canvi de model que va al segle XXI. El que teníem fins ara no deixava de ser una caritat del segle XIX i XX.
Clar, de tota manera, aquests canvis no són immediats, no són d'un dia per l'altre, no? Per tant, aquí el que es necessita temps, d'una banda, per donar polítiques que afavoreixin la baixada del preu dels lloguers o l'ampliació de l'oferta d'habitatges de lloguer, o l'altre també treballar individualment amb les persones, tampoc d'un dia per l'altre tampoc no es canvia ni s'adquireix la formació suficient per poder-se inserir novament a la societat, no? Per tant, tot plegat necessita de temps.
Sí, no, el temps, evidentment, aquest no és un problema que resoldrem d'avui per demà, ni molt menys, però sí que és veritat i és un primer pas posar-ho damunt de la taula i dir, els ajuntaments ens estem trobant, els ajuntaments i els consells comarcals, ens estem trobant en el nostre dia a dia amb aquesta situació. I fins ara cadascú ho anava parlant i ho anava entomant amb si mateix, amb els seus tècnics, i aquesta no era la solució. La solució és mancomunada, la solució és global, la solució és de país, ha de ser de país, perquè el problema és de país. No és un problema que tingui un ajuntament concret, el té el país. I, per tant, hem de buscar solucions que englobin a la totalitat. I aquestes solucions passen per incrementar el parc de l'habitatge, evidentment. A lo millor per tenir un salari mínim interprofessional també més alt. És a dir, donar unes altres eines, unes altres situacions que facilitin que la gent realment doncs, no surti, és a dir, no entri, millor dit, en aquest circuit del rodamón, del deixar-ho, del renunciar, el dimitir de viure. Perquè a vegades, moltes vegades, et trobes això, que són gent que volen deixar d'alguna manera de viure amb una certa normalitat. I aquí té un pes molt específic també, no l'he nomenat fins ara, però salut, perquè també des del Departament de Salut s'ha de treballar molt. Moltes d'aquestes persones tenen problemes de salut física i mental, i aquests problemes de salut física i mental se'ls ha de resoldre des de salut, també acompanyats, evidentment, des de serveis socials, acompanyats amb recursos. Però si volem que la gent surti d'aquest itinerari, que realment doncs, és un itinerari que no porta enlloc, doncs hem d'ajudar-ho, i ajudar-ho vol dir des de qualsevol vessant. He dit, el servei social fins ara anàvem una miqueta com a francotiradors, és a dir, anàvem solucionant des de qualsevol servei social s'intentava donar una solució a aquesta situació. Però ahir vam veure que no és només els serveis socials, que habitatge té un pes molt important, que salut té un pes molt important, joventut té un pes molt important, és a dir, clar, tenim molta gent jove també en aquesta situació. Per tant, hem de posar-ho damunt de la taula. I després una situació que no se li escapa a ningú i d'alguna manera també es va posar ahir sobre la taula. No fa gaire, Catalunya tenia 6 milions d'habitants, actualment en tenim més de 8, no? O 8, al voltant de 8. Hem incrementat els serveis en funció de com s'ha incrementat la població? Potser no. Doncs potser haurem de començar a plantejar-nos que hem de tenir uns serveis més adequats a la població que tenim realment.
Estem en una societat amb problemes complexos, com aquest que comentàvem ara. Un altre problema complex, i ara ja no parlem tant de serveis socials, sinó com a regidor de Seguretat Ciutadana, és el món de la droga. Aquest és un problema que fa molts anys que dura i continua sent existent, no? I ara em ve al cap, doncs, ahir mateix, em sembla, o avui, ens parlaven els Mossos d'una detenció de dues persones amb una planta al Pla del Penedès amb 1.600 plantes de marihuana, i fa pocs dies també aquí a Vilafranca hi va haver una actuació policial en una mica en la mateixa línia, no?
Sí, bueno, en aquest cas a Vilafranca van ser 600 quilos de haixís, el que es van trobar amb una furgoneta, que són molts quilos, i a més estàvem molt ben camuflats i a punt de comercialitzar-se, que segurament no haguessin, tal com estaven, segurament no s'haurien comercialitzat a Vilafranca, però sí que haguessin seguit la seva ruta i haguessin anat a parar a un altre lloc. Bé, jo en aquest cas, avui precisament, he tingut reunió de comandaments a la policia i els he felicitat perquè no podem fer una altra cosa que felicitar perquè és de justícia, però perquè, a més, crec que hi ha poques policies locals que facin una feina de seguretat ciutadana tan important com aquesta, detectar i detenir aquells que realment estan fent una malifeta d'aquestes característiques. La situació de la societat va canviant. Tenim un postpandèmia, però a més és que ja fa anys que la situació de la societat en general està doncs, com més crispada, està, bueno, és més, amb més risc. Per això moltes vegades quan jo insisteixo en que necessitem més recursos humans a l'Ajuntament, i no només parlo de la policia, parlo també de serveis socials i parlo d'altres serveis, doncs ho estic dient perquè la situació doncs, no és la de fa 20 anys. Hem crescut, però només és que hem crescut, és que la societat és molt més complexa i tots ho veiem, de que gràcies a l'esforç dels nostres agents, dels nostres tècnics de serveis socials, dels nostres tècnics de convivència i ciutadania, doncs estem contenint una situació, jo crec, important, una situació greu, no podem negar, que és una situació que ens havia donat un cert problema de percepció d'inseguretat ciutadana, però jo crec que en aquell moment, i ho dic amb tota la tranquil·litat, si no també ho diria, tota la tranquil·litat del coneixement de causa, jo crec que l'estem revertint. Estem revertint, tenim molts més agents al carrer, estem incrementant les nostres actuacions. Avui m'estaven comentant, amb el primer trimestre d'aquest any, encara no hem acabat el mes de març, comparant amb el primer trimestre l'any passat, que va ser un any bo de feina, tenim 500 serveis més. Quan dic 500 serveis no vol dir 500 detencions de drogues, eh? A lo millor és un infant que es perd i que el trobem, un senyor que ha perdut l'orientació i l'ajudem. És a dir, però són 500 serveis més. És una feina i un reconeixement que des d'aquí, des dels micròfons de Ràdio Vilafranca, m'agradaria insistir en el reconeixement important dels nostres tècnics i dels nostres professionals que tenim al cos de la policia local de Vilafranca.
Doncs aquí queda dit i no podem dir res més perquè se'ns ha esgotat el temps dedicat a l'espai de la Casa de la Vila. Ramon Zavalla, gràcies com sempre per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bona tarda.